A només dos dies d'aquesta segona ronda del play-off comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Resulta emocionant veure la quantitat de vídeos que circulen i han circulat a les xarxes socials en els últims dies, en les últimes hores, amb el cinquè i definitiu i últim llançament de penal d'Ever Pena contra l'Atlético de Madrid. Bé, la quantitat d'arlequinats i arlequinades que us vau reunir a diferents cases, pisos i on fos de la ciutat per vibrar i per celebrar el passi del Sabadell a la següent ronda. En definitiva, el caliu amb el qual s'està vivint aquest playoff express i com sembla estar despertant per quantitat una afició que ha anat increixendo durant la temporada, no només a la nova Creu Alta. Tot i que també hi ha alguna història curiosa, com la del conseller i periodista Axel Torres, que no va poder seguir el partit en directe i va estar desconnectat del món fins que el va poder veure. Després ens ho explicarà. Coses que tenen aquests quadres. Un suport que ha de continuar dijous contra la Cultural Leonesa, un rival que ens transporta la ment fins al maig del 2009. Molt se n'ha parlat d'Ortiz Blanco, de l'estadi Ungal, del malaurat play-off d'Irun, per no fer servir paraules més malsonants. Però a la primera eliminatòria, el Sabadell va saltar al Reino de León. I el club, per les sensacions d'aquests dies i per estar només dos partits d'un somni molt gran, sembla encara més viu que aleshores.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González al control de so, un dia més. Som-hi!
Es comenta la recepció.
De seguida marxem fins a l'hotel de concentració d'Estepona per saludar el Sergi Garcés i l'Adrián Arroyo, avui amb dos convidats, amb els carrilers del Centre d'Esport Sabadell, Òscar Rubio i Josu Ozcoidi. També comentarem aquesta anècdota curiosa que va haver de viure diumenge el periodista i conseller del club Axel Torres. Saludarem Sergi Iglesias, l'heroi d'aquella eliminatòria contra la Cultu del 2009, i al final del programa, vòlei i la renúncia oficial del Club Natació Sabadell a jugar la Superliga 2.
I fora de l'hotel?
En renou dels grans, en l'última jornada de segona divisió, ho expliquem, 7 jugadors del Fuenlabrada van donar positiu per coronavirus i els diferents estaments van acordar ajornar només la seva visita a Riazor i no la resta de partits. Això va fer que el Depor baixés a segona B sense jugar, tot un Deportivo de la Coruña, juntament amb el Numancia. El Fuenla, per cert, haurà d'estar-se 10 dies confinat a Galícia i el partit s'ha reprogramat pel dia 30. Amb un punt en tindrien prou el de Sandoval per fer play-off i enfrontar-se en aquest cas al Zaragoza. L'altra eliminatòria serà l'Almeria-Girona. I Marc Márquez, operat amb èxit del trencament de l'húmer del braç dret, podria perdre's només una cursa, la d'aquest cap de setmana a Jerez. El campió del món de MotoGP no té afectat el nervi radial, fet que redueix aquest abast de la lesió.
Han parlat en les últimes hores...
Precisament un emprenyat Fernando Vázquez, tècnic del Deportivo de la Coruña, abans de confirmar el descens del seu equip a segona B sense jugar.
Hoy el Lugo está jugando, Deportivo tal, van 0-0. Van 0-0, no se preocupan por eso, se centran en lo que tienen que centrarse, pero no les preocupa. Y eso para mí es vulneración de la competición y ventajas y desventajas competitivas, que es siempre lo que se tiene que buscar.
Entonces, para terminar, ¿para ti es un grave error haber jugado hoy toda la jornada menos este partido?
Absolutamente. Es que yo no soy nadie, pero no entiendo. No entiendo porque yo creo que se podría esperar 3 días más o 4 días más.
I a les xarxes socials.
Precisament, dos jugadors del Centre d'Esport Sabadell lamentant-se dels descensos que comentàvem. Un d'ells, Grego Sierra, ex-Numancia. Tristeza en la família numantina, mucha fuerza y ánimo, volveréis a UPA Numancia. I Ian Mackay, coruñés i ex del Depor. Increïble, sin palabras, força Depor. Imatge, a més, que acompanyava d'un Teresa Herrera en el qual va debutar contra el Milan.
De quin partit no estarem pendents?
Partits avui, doble enfrontament a la Lliga del Curaçao, 1:30 de la matinada, aviam si ho diem bé, Inter-Willemstad, Juventud Fortuna i Scherpenhövel Victory Boys.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exdelegat del Sabadell i del Granollers, Manolo Hermosa.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell. All the way to you, knocks on your door with heart in my head to ask you a question.
Can I have you? 5 minuts i 10 segons per sobre del punt de les 2 del migdia. Arrenquem aquest Hotel Suís d'avui dimarts 21 de juliol del 2020. Fent el compte ràpid, aproximadament 56 hores per l'hora d'inici d'aquest partit entre la Cultural i Deportiva Leonesa i el Centre d'Esports Sabadell. Farem d'això una tradició durant tota la setmana. Marxem fins a l'hotel de concentració d'Estepona, del Centre d'Esports Sabadell, on també s'hi troba l'expedició de Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo. Sergi, Adri, què tal? Com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Avui que duri divendres també, aquesta tradició.
Home, esperem, avui ho comentàvem a la redacció, esperem que la temporada de l'Hotel Suís com a mínim s'hagi d'allargar durant tota la setmana, que no li haguem de posar el llacet al dijous. Seria bona senyal.
Home, seria la millor de les senyals i la millor de les notícies. Significaria així d'entrada, per si algú va un pèl perdut, que el Sabadell ha fet la feina, ha aconseguit passar ronda, arribar a la final i que tots plegats tenim un mal de cap o no el diumenge, segurament cap a les 10 de la nit.
D'entrada, per començar avui, anem a posar ordre pel que fa al tema de l'horari, del lloc, perquè el cert és que ahir ens va enganxar el programa quan just la Federació Espanyola de Futbol, després de fer fer aquest sorteig fictici, com el vam anomenar aquí, de les semifinals d'aquest playoff, on simplement s'havia de decidir l'horari i el lloc dels partits, l'estadi on s'havien de jugar aquests quatre partits. I res, cosa de mitja hora després, aquelles coses que costen d'entendre a vegades i sense saber per què doncs no anunciaven també l'horari directament, doncs va completar aquesta informació. Recordem, aquest dijous a les 8 del vespre, dos partits: Atlètic Balears Cornellà al Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, el Barça B Badajoz, en aquest cas el Nuevo Mirador d'Algeciras, i a les 10 de la nit el Castellón Peña Deportiva a la Rosaleda i el Cultural i Deportiva Leonesa Centre d'Esports Sabadell al Ciutat de Màlaga. Comentàveu ahir, Sergi, Adri, un horari que no havia acabat de caure del tot bé.
Sí, ja ho dèiem, és un horari, en aquest cas, tot s'ha de dir, fixat per la plataforma que té els drets televisius. D'aquí aquest petit enrenou, o com a mínim aquest impàs, Pau, entre saber l'estadi, saber l'escenari i saber l'horari, aquests 10-15 minuts aproximadament que va haver-hi entre una notícia i l'altra, i ens asseguraven ahir que és un tema de la pròpia plataforma Footers, que vol esperar sempre a saber, ja no tant els emparellaments, que aquesta vegada estaven ja decidits des del dia abans i que eren faves comptades, com dius, amb aquest sorteig fictici, sinó fins i tot els estadis, no em diguis per què, jo no ho acabo d'entendre tampoc massa, per distribuir els dos horaris, per distribuir quins partits es jugaven a les 8 i quins partits es jugaven a les 10. Insisteixo, segurament té alguna raó de pes que a mi se m'escapa a nivell producció televisiva, però així d'entrada jo no acabo d'entendre. Però bé, vam sortir de dubtes, no ha caigut bé, sobretot per aquest dia llarg que es farà dijous, perquè al final, quan portes molts dies de concentració, i mira que nosaltres al final estem només en el nostre quart dia aquí a l'hotel, però no així l'equip, que porta pràcticament una setmana, això es fa molt llarg i evidentment la rutina del dia de partit, home, no és el mateix quan has de jugar a les 5 de la tarda, no és el mateix quan has de jugar a les 8 del vespre, Adri, i sobretot no és el mateix si el dia es fa o es pot fer molt llarg, més enllà de la tensió, dels nervis de cadascú, si has de jugar a les 10 de la nit.
I deia fins i tot algun que altre jugador que és pare de família que encara gràcies que això ha enganxat aquí. Si l'horari a les 10 de la nit és un partit a casa, per exemple, deien, entre broma i no broma, jo arribo a rebentar ja aquella hora del dia, no? Al final tenim canalla a casa, etc. I si no, simplement el que tu comentaves, les hores d'espera, si els arlequinats que ens escolten ara que recordin com es va fer de llarg diumenge fins que va arribar les 8 del vespre i va arrencar el partit, imagineu-vos dues hores més, imagineu-vos fora de casa en un hotel en el qual hi ha restriccions pels jugadors del Sabadell per el tema de la Covid, perquè recordem que l'hotel, per exemple, està tocada del mar, encara que no és que sigui gran cosa la platja, aquesta zona de la Costa del Sol, hi ha piscines, però per fer-nos una miqueta la idea, per tal d'estalviar-nos algun que altre en surt, els jugadors del Centre d'Esports Sabadell, per exemple, no van a aquesta zona d'aigües, de piscina, etc., per evitar precisament el contacte amb més gent de fora de l'expedició, amb d'altres persones que estan allotjades aquí en aquest hotel. Per posar un altre exemple, el gimnàs està tancat també per la mateixa història, pel coronavirus, per prevenció, per sanitat, i per tant només es pot trepitjar el gimnàs en una hora en concret, un quart d'11, i amb unes activitats dirigides pel propi hotel. És a dir, no és que sigui un hotel en el qual tots podem fer el que ens ve al cap en condicions normals en un hotel, sinó que el dia es fa encara més feixuc i d'aquí, per exemple, Sergi, que veiem a vegades les imatges d'aquí del balcó d'Àngel Martínez fent els seus propis exercicis amb les gomes, etc, a la mateixa habitació de l'hotel.
Sí, sí. Estem en una situació, com diem, excepcional a tots els nivells i, per tant, d'aquí venia potser, o bé aquest petit malestar, Pau, perquè ja tothom donava per fet que segurament serien els dos primers classificats que encara queden en competició, per un costat el Castellón i per l'altre l'Atlètic Balears, els que jugarien a les 10 de la nit. Potser ens havíem fet tots la idea massa ràpid i aquesta gerra d'aigua freda, que ningú pensi que és un gran detall, al final és un punt anecdòtic o no, però aquest malestar de veure que el dia se't farà molt llarg fins que arribi l'hora del partit, fins que arribi l'hora de sortir des d'Estepona cap a Màlaga, que estem parlant aproximadament d'uns 60 i escaig 70 quilòmetres de distància, i fins a arribar a l'hora del partit, que evidentment, doncs això, les 10 de la nit, més l'hora de tornada, etc, etc.
Vaja, que a la pràctica estem parlant d'un confinament dels jugadors del Sabadell, simplement amb aquesta excepció, sí, sí, de sortir a entrenar i a jugar els partits.
Ahir van tenir tarda lliure, per això?
Sí, el que passa que, clar, el que us explicava l'Adri, al final tu estàs en aquest hotel que està molt bé, que té moltes activitats, de les quals el problema és que els jugadors del Sabadell i l'expedició, en aquest cas, del Centre d'Esport Sabadell, no poden ser partícips. Per tant, a sobre tens aquell, no sé com dir-ho, de veure-ho, de poder-ho gairebé tocar amb els dits de la mà.
Des de la finestra de la meitat d'habitacions, perquè les que donen a una banda del passadís donen al pàrquing, però l'altra meitat estan veient des de l'habitació una piscina enorme. És cert que no és la de l'hotel, és la de l'hotel del costat, un parc aquàtic amb piscina d'onades i això, però l'estan veient, l'estan escoltant i no poden ser-hi, és veritat. Per cert, avui canvis, també, en el planning, a la, sí, rutina habitual. Avui al Centre d'Esports ja no només és que entreni per la tarda, a diferència d'ahir, que ho va fer pel matí, sinó que canvia el lloc d'entrenament. Ahir explicàvem que coincidia amb la Cultural Leonesa a les instal·lacions de Dama de Noche, a Marbella.
Mala notícia, ja t'ho dic ara, Pau.
Mala notícia per què?
Perquè deixem Dama de Noche, que ens agradava molt com,
sí,
a, com a concepte.
Nom, no? Com a nom.
Sí, sí, sí.
Doncs el Sabadell no agafarà l'autovia cap amunt, sinó cap avall, perquè estem en una zona intermitja. És cert que pertany a aquest hotel Estepona, però pràcticament per un pèl, perquè la veritat és que una mica més amunt i ja estaríem parlant de Sant Pedro Alcántara, Marbella, que queda uns 10 minuts més o menys d'aquí, d'aquest hotel. Si vas en direcció cap als Algesires, per entendre'ns, tenim a 10 minuts Estepona, el poble, tot i que això pertany també a Estepona, i el Sabadell estava anant cap a Marbella per entrenar des que va arribar aquí, entrenava el Dama de Noche. Ahir explicàvem aquí en el programa que havien canviat de camp dins d'una instal·lació típica en la qual hi ha diferents terrenys de joc i simplement per no coincidir un al costat de l'altre amb una barana pel mig, Cultural i Sabadell, en dia de recuperació havien canviat d'escenari. Directament és que avui el Sabadell ja no entrenarà a Marbella, entrenarà a Estepona, que és on estava entrenant-se fins que va quedar eliminat l'Ibiza. Per tant, canvia d'escenari de lloc d'entrenament, encara que Sergi no serà ni per camps de golf ni per camps de futbol de gespa natural aquí en aquest entorn.
No, la veritat és que les instal·lacions són un autèntic luxe. De fet, on anirà aquest camp de futbol pertany a un hotel que és on estava instal·lat el propi Ibiza, que tenia hotel i camp de futbol en una mateixa zona residencial. Doncs bé, el Sabadell evidentment no canviarà d'hotel, però sí que visitarà aquest terreny de joc on a partir d'avui els homes d'Antoni Hidalgo, i esperem que fins dissabte, s'hagin d'estar preparant per aquesta hipotètica final i per acabar de rematar aquests ara ja dos partits per somni que li queden al conjunt arlequinat per endavant.
Sí, i en aquest primer partit que s'ha de disputar dels dos per accedir, per arribar a aquest somni de la segona divisió, també vam confirmar ahir, just a finalitzar l'Hotel Suís, l'àrbitre del partit. Per qui vagi una mica més despistat, per qui vagi una mica més perdut, Rubén Ruy Pérez Marín, col·legiat manxec de 29 anys, amb prou experiència a la categoria, però que només ha xiulat un cop la Cultural Leonesa, va ser amb victòria, i un cop només també al Centre d'Esport Sabadell, temporada 17-18, amb Toni Saligrat a la banqueta, una visita al miniestadi Groguet, un empat a 0, que pels precedents també que té el Centre d'Esport Sabadell amb el Villarreal B, no està gens malament. No sé si hi ha alguna referència, si se n'ha parlat també a l'expedició del Sabadell.
Poqueta cosa, la veritat és que no s'ha comentat gaire el tema, és d'Albacete, aquest bon home, i com comentes, empatar tal i com està la història, l'historial de visites a Vila-real del Centre Esport Sabadell contra el Villarreal ve allà, és gairebé com una victòria, veient els precedents. Si vols una dada mínimament curiosa, la Cultural i Deportiva Leonesa ve de jugar contra el Yeclano, partit que avui estàvem mirant aquí a l'habitació precisament al matí, i l'assistent de la tripleta arbitral que va xiular en aquest estrena al playoff al conjunt lleonès era Mariona Peralta Geis. Estem parlant d'una col·legiada del Col·legi de Sabadell Vallès Occidental. Ella és terrassenca, però és ex del Centre d'Esports. Per tant, coses curioses que passen, no? La línia del primer partit de la Cultu era del Col·legi de Sabadell. A la segona eliminatòria, la Cultu acaba jugant contra el Sabadell.
I protagonista fa també unes setmanes aquí a l'Hotel Suís, Mariona Peralta Geis. L'equip, heu dit, s'entrena aquesta mateixa tarda, no? Suposo que també agafant hàbits també de que el cos s'activi a aquestes hores del vespre i de la nit.
Sí, no serà ben bé a l'hora de l'entrenament. Sí que, evidentment, ahir es va fer un entrenament ràpid de recuperació. Al final no va ser tan ràpid, per algunes circumstàncies també hi ha algun malentès que va haver-hi amb les instal·lacions que ha provocat aquest canvi, d'altra banda. I sobretot, ja no tant per fer-ho coincidir amb l'horari del partit, per activar el cos, sinó també el tema de la meteorologia i la temperatura. Pau, hem de tenir present que en aquesta zona de la península el sol s'amaga molt més tard que no pas a Sabadell. Aquí fèiem la broma l'altre dia en directe que a les 11 de la nit encara llueix el sol, no és per tant, però sí que ben bé quarts de 9, les 9, encara pica, encara escalfa, i això es nota i molt. I per tant, avui l'equip, no només per habituar-te al ritme del que podrà ser el dijous, aixecar-te a una hora concreta, esmorzar, etc, sinó sobretot també per el tema d'evitar les hores de màxima calor. Ahir, per exemple, quan van tornar els jugadors, la circumstància que més comentaven tots plegats ja no era la duresa o no de l'entrenament, que com diem va ser de recuperació, amb banyera de gel, etc, sinó sobretot el fet que havia fet i que picava molt el sol. Ahir estàvem per sobre dels 30 graus. Si li sumem la humitat a la sensació tèrmica, allò que es diu, Adri, era ben bé de 40 tranquil·lament.
Vaig ofegat tot el dia. O sigui, al final l'aixafogó no te la treus de sobre mai.
No ets la millor referència, ho he dit més d'un cop.
No.
Però m'ho crec, m'ho crec.
També et dic que hi ha molt contrast entre l'habitació de Sergi Garcés i Adrià Arroyo i el món exterior, ja t'ho dic.
Pau Vituri, no és broma. Si vols, us enviarem una fotografia. Adrián Arroyo ara mateix està amb els mitjons posats. No dic una altra cosa. O sigui, aquí igual et diu que està ofegat, que se't posa els mitjons perquè l'aire condicionat troba que als peus li entren massa fred. Mira.
La factura serà cara per l'hotel amb l'aire condicionat de l'habitació, ja t'ho dic ara. Que volia comentar, un cartell electrònic de l'Ajuntament de Marbella ahir indicava lo típic, no?, de com està en l'estat de les platges, la temperatura, etc. I em va cridar l'atenció perquè apareixia també un altre indicador, que era el dels rajos UVA, i en una escala de 0 a 11, ahir el sol picava en el màxim possible, en l'11, o sigui que estava gairebé per sobre del que podia la intensitat, en aquest cas, dels rajos UVA.
Això pels qui són blanquets, mala qüestió.
Home, aquí tens alguns estrangers que podrien ser també d'aquest Pantone, i la veritat és que fa freda, alguna esquena i algunes cames que veus per l'hotel.
A joc amb el cabell.
Sí, exacte.
I de pèls rojos, no? No precisament,
sí,
de morenos. Avui doble protagonista, no? Sergi i Adri, amb qui heu pogut parlar en les últimes hores?
Sí, amb dos protagonistes que, de fet, a l'inici de la conversa i al final ho comentem, no? L'esquema d'Antonio Hidalgo, una de les coses més significatives és la importància que tenen els homes de banda, i en concret la figura del carriler, que necessita, quan tens la pilota, tres centrals per poder tenir una mica més de llibertat i despenjar-te en funcions ofensives. El Sabadell ho aprofita molt bé, i avui, donant-li dues voltes, vam dir, va, anem a parlar amb dos homes que van ser protagonistes, potser no en accions decisives de gols, etc, però que tenen el seu pes a l'esquema d'Antonio Hidalgo, com són Òscar Rubio d'una banda, per la dreta, per l'altra banda, Josuth Koidi.
Doncs hem escoltat aquesta entrevista de l'Adrián Arroyo amb els dos carrilers del Centre d'Esport Sabadell, que retrobaven també el terreny de joc després d'aquell més aproximadament de lesió de Josuth Koidi abans de l'aturada. Dues peces fonamentals en l'esquema d'Antonio Hidalgo. Don't show up, don't
come out. Al hall de l'hotel de concentració del Centre d'Esport Sabadell, descomptant les hores i els dies perquè arribi la segona ronda del play-off, amb dues figures que són imprescindibles a l'esquema d'Antonio Hidalgo, els dos carrils. Per una banda, per la dreta, Òscar Rubio, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
I per l'altra banda, Josuth Koidi. Josu, què tal?
Molt bé, molt bé.
Com van les cames, primer de tot, després de l'esforç de l'altre dia, en pròrroga, després de, també, per què no dir-ho, en castellà diuen el subidón d'adrenalina de tot el que van viure a la primera eliminatòria, ara que ja ha passat un parell de dies, com estan els cossos?
Bueno, jo crec que la gent s'està recuperant molt bé, no? També hem portat molt material per a recuperar-nos bé, jo crec que està sent efectiu, tant la Game Ready com la Normatec i els massatges. Jo veig que la gent ve, jo veig que la gent recuperada i arribarem a tope al pròxim partit.
Vau arribar dimecres, per tant, avui dimarts, 7 dies ja de concentració aquí a l'hotel. Com ha anat aquesta setmana de concentració, Josu, de moment?
Bien, con ganas de aguantar todos los días posibles aquí y bueno, al final todos los jugadores estamos acostumbrados a estar en hotel de concentración, así que nada, con muchas ganas ya de que llegue el jueves y a ver.
Tocarà la cultura leonesa, això ho sabíem gairebé des del moment que sortíem del nou mirador del Jazira, ahir va ser un pur tràmit el tema del sorteig. De moment, Òscar, què heu vist d'aquest següent rival que coneixeu de la Cultu?
Bueno, lo que tothom sap, no? Que és un molt bon equip, no? Mira com va passar l'eliminatòria, no? Va ser un partit que el va treure amb molta solvència, no? I sabem que per treure l'eliminatòria pues hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un equip molt, molt, molt bo.
El partit contra l'Atlético de Madrid B per moments va sorprendre perquè, tot i ser un filial, gent amb moltes cames, etc., va optar més per moments esperar a camp propi i deixar que el protagonisme amb la pilota fos del Sabadell. Josu, tu t'esperes també un guió més o menys així contra la Cultural? Ho dic perquè si agafem com a referència el partit que ara deia l'Òscar, el Yeclano va jugar molt directe i per tant no crec que serveixi molt la proposta que va tenir al davant la Cultural ara fa dos dies amb la que tindrà del Sabadell. Tu com esperes aquest partit?
Bueno, sí que al final la Cultural tiene jugadores de otra categoría, entonces yo creo que supongo que propondrán lo suyo, pero sí que tengo oído que es un equipo que le está cómodo también sin balón, así que será, me imagino que parecido al partido contra Atlético Madrid B, y nosotros nos preocuparemos de lo nuestro, de sacar nuestro mejor juego y a partir de ahí ser efectivos arriba.
El partit serà a Màlaga, que gairebé queda l'hotel de concentració a la meitat entre el Jazira, que és on vam jugar fa un parell de dies, i Màlaga cap a l'altra direcció, que és on jugarem d'aquí a dos dies també. El Jazira ja el vam veure. Per cert, no sé com esteu de mosquits, perquè em van dir els jugadors que més d'una picada van caure, no sé si vosaltres sí o no.
No, jo per sort a mi no me solen picar els mosquits, però hi ha alguns que porten bastantes, bastantes picades, sí.
Sí, sí, yo por ejemplo en el banquillo cuando fui fuera, tanto a Edgar como a Bonit nos estuvieron picando y tenemos más de 7 picotazos seguro, o sea que...
Només faltava això, no? A sobre, amb el punt de nervis que hi havia en aquell moment que us canvien, que ja no podeu ajudar des de dins del camp, que se's complica el tema pròrroga penals, i a sobre només faltava els mosquits per molestar encara més.
No, está claro, ya te digo que se pasa peor fuera que dentro del campo. Y ya, si le añades lo de los mosquitos, al final era una situación difícil, pero con la confianza de que íbamos a salir adelante, ya fuese en la prórroga o en los penaltis. Entonces, bueno, al final fue lo que pasó, así que los mosquitos en segundo plano.
Deia, Òscar, que la gespa no és que estigués massa bé a Algeciras, la tonalitat de verd, hi havia aquí tota la paleta sencera gairebé, la gespa era més pròpia de categories baixes de gespa natural, però no d'alt nivell. Al Ciutat de Màlaga, no sé si teniu ja alguna referència, no? Si ha passat algú del Sabadell per allà, l'altre dia nosaltres vam ser-hi, i la sensació és que estava molt millor al camp.
Bueno, jo la veritat és que no m'han comentat res, però bueno, ja si ens dius tu que està bé, pues te creuré.
Et refies, no?
Me'n fio i ja està. La veritat és que el d'Algeciras, pues bueno, podia estar millor, però bueno, al final el camp està per a tots igual, no? I era el que tocava.
Ahir s'havia de sortejar pràcticament només el camp i l'hora, que era l'única que quedava perquè els rivals ja estaven als quatre quadrants fets. Serà a les 10 de la nit, no serà a les 8 com l'altre dia. Suposo que si ja l'altre dia, amb aquest plus d'adrenalina de com va anar el partit, pròrroga, penals, etc., ja va costar, quan vam arribar tots aquí, al conciliar la son, aquest cop, a les 10 de la nit, no sé si us agrada massa, Josu, aquest horari de tan tard, perquè com s'allargui Déu no ho vulgui, i si ha de ser que sigui com l'altre dia, amb pròrroga i penals, aquí arribarem a entrada la matinada.
Bueno, esperemos que no se alargue tanto, pero bueno, si se alarga y ganamos, la verdad es que tampoco importa mucho. Que sea a las 10 o que sea a las 8, a mí personalmente no me importa. Pues el día se hace un poco más largo, pero bueno, estaremos concentrados todo el día, así que no hay mayor problema de que sea a las 10.
Per cert, parlant una miqueta del partit de l'altre dia, et vas endur un cop, no sé com t'ho fas, però sempre t'endús les puntades de peu del rival. La de l'altre dia va ser una bona tarascada, la que te'n vas endur.
Sí, pero bueno, no tengo nada más allá de algún moratón, algún golpe. Sí que fue dura la entrada, pero no me pillo tampoco con la pierna ni nada. Así que nada, estoy acostumbrado a recibir golpes como casi todos los futbolistas, así que no hay problema.
En el teu cas, Òscar, es va resoldre el partit de la tanda de penals. Una tanda de penals i play-off, tu has tingut males experiències en aquest sentit. En certa manera és com treure's un pes de sobre el fet de dir passem per la tanda de penals, o fins i tot en el moment, deia l'altre dia jo, per exemple, que el gol en el 93,5, a més d'un, ens va recordar l'experiència d'Olot, no? De dir, buf, una altra vegada no. En el teu cas va ser com una alliberació de dir hem passat a la tanda de penals en un play-off.
Bueno, sí, ara estic empatat en tant de penals, no? Una m'ha sortit malament, aquesta ha sortit bé, no? Però sí, és veritat que, pues bueno, sí que penses en el passat, no? Però, bueno, per sort vam sortir victoriosos i, bueno, és veritat, sí.
Ara toca la segona ronda, que clar, al final és aquest pas intermig, no? La primera és l'estrena, i més tal com havia anat tot, després de 4 mesos sense jugar cap partit oficial, etc. I ara, que no és un partit que et dona l'ascens encara, sinó que és el pas previ, és aquesta, fins i tot no juga cap de setmana, juga entre setmana, és aquell passi una mica, no diré estrany, però sí que no és el definitiu encara, no és aquella final, ni tampoc és l'estrena.
Sí, és veritat, però bueno, això que dius de jugar entre cap de setmana o jugar dimecres, quan estàs aquí tancat en un hotel ja no saps ni en què dia estàs. Al final penses en recuperar-te perquè són molts pocs dies i el partit el tenim a res. I és el que et dic, això dels dies, al final tenim tantes ganes de jugar i de que tot surti bé que ens és igual quin dia jugar, quina hora, on, és igual.
I acabo preguntant per la figura dels carrilers que deia abans que amb l'esquema del míster ja no és novetat d'aquesta temporada, des que va arribar ell ho tenia molt clar, que per les bandes s'havia de fer mal, que havíeu de donar-li amplitud a l'equip, es va notar contra l'Atlético de Madrid bé, i et pregunto tu, Josu, perquè venies d'una lesió que et va tenir al tram final de Lliga, encara que és estrany això del tram final de Lliga, perquè després va venir el coronavirus, encara quedaven jornades per davant, etc, però no t'havien vist jugar des de feia més temps encara que la resta. Ho havíem parlat fins i tot via Instagram Live aquell dia que vam fer l'entrevista i que dèiem a veure com respon el cos després de tant de temps, no? Vaja, després de setmanes i setmanes de feina, un mes i no es va notar en absolut. M'imagino la diferència de venir d'estar lesionat al mes de març, no?
No, la verdad es que estoy muy contento con cómo me ha respondido la pierna y el cuerpo, porque sí que llevo desde febrero sin competir, más allá de los amistosos que tuvimos. Y no, estoy contento, sí que bueno, sufrí un poco de gemelos en el partido, pero ya te digo, no he ido con miedo ni nada, he estado entrenando, al final hemos tenido tiempo para entrenar y para prepararnos, así que estoy muy contento, la verdad.
Óscar, aquest equip per les bandes fa mal, eh?
Sí, bueno, es el ADN que té l'equip, no? De la forma que tenim de jugar, i la veritat és que tot l'any ens ha anat molt bé, no? I ho hem continuat fent aquí al play-off, i la veritat és que jo crec que els primers 30 minuts que van fer contra l'Atlético de Madrid van ser molt bons. La llàstima va ser que els teníem per matar-los i haver marcat el segon, pues bueno, suposo que no haguéssim arribat al que vam arribar al final, però bueno, al final pues no ho vam aconseguir i va tindre que ser els penals.
Et va anar d'un pèl per això de fer-ho tu.
Sí, sí, la veritat és que la va tocar amb la punteta i va ser una pena, perquè jo crec que si hagués acabat en gol aquella jugada haguéssim passat menys nervis.
Aquesta tarda, per acabar ja, toca entrenament. Ahir va ser pel matí a Marbella, aquesta tarda a Estepona. Com es presenten les hores prèvies al partit? Ara ja comença una miqueta els nervis de dir uf, queden 2 dies encara, etc, o encara és massa d'hora?
Bueno, els nervis al final pues, els tens que anar controlant, sempre estan allí, no? Tens molt temps aquí lliure a l'hotel per donar-li voltes al cap, però bueno, jo crec que sobretot els nervis principals els tens al primer partit, no? I ara ja crec que estem en la dinàmica aquesta i bueno, jo la veritat és que tal com vam sortir, jo no li vaig notar en cap moment a l'equip que tingués nervis, no? Jo crec que l'equip està molt mentalitzat en el que hem de fer i en aquest sentit el vaig ser a tots molt bé.
Ho deia fins i tot en les hores prèvies, no? Allò de no arribar al partit, és veritat que el partit va entrar molt, molt endollat al Sabadell. Josu, en les hores mortes, què feu? Aquí, quan un va entrenar molt bé, quan un té sessió de vídeo està concentrat en allò, però la resta d'hores al dia com les mateu?
Nada, yo poca cosa. Yo estoy con Ángel en la habitación, estamos descansando, con Fidel, con el fisio, luego comer, se hace... La verdad es que no se hace, por lo menos a mí personalmente no se me hace largo. Entonces tampoco hacemos mucha cosa, sobre todo descansar, al final le das vueltas a la cabeza, al partido que viene, al partido que ha pasado. Entonces bueno, concentrado sobre todo y con esa tensión que se tiene durante los días, porque al estar concentrados aquí es lo que tiene. Y a partir de ahí, nada, poca cosa más.
Em deixes fer la broma fàcil, el saxo l'has portat o no l'has portat?
No l'he traído, però bueno, nunca se sabe.
Crec que fan concerts de saxo. Li hem comentat a veure si algú, si li deixen, perquè ens doni un recital.
Jo el vull escoltar diumenge a la nit, que seria una grandíssima senyal escoltar jo amb el saxo. T'animaries, no? Si diumenge a la nit estem aquí i estem per concerts, suposo que t'animaries, no?
No digo que no, ni tampoco digo que sí. Lo dejo ahí.
Carrilés, Òscar Rubio, Josu Azcoidi, tota la sort del món i això, que tant de bo que haguem d'estar aquí gairebé una setmaneta més. Ànims.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Minut i mig per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Sergi Garcés, Adrián Arroyo. No sé vosaltres, però jo em moro de ganes d'escoltar Josu Azcoidi tocant el saxo diumenge a la nit.
Home, com diu l'Adri, seria la millor de les notícies, Adri, que tinguem concert significa que estem amb un ànim i amb unes ganes de passar-ho bé, com perquè fins i tot acceptem que qui està encara aprenent ens pugui deleitar una estoneta amb aquesta bona música.
Jo tinc tanta curiositat per saber com toca el saxo que si no és aquí estic per demanar-li al veí de Josu a Sabadell que em deixi passar un dia per escoltar-lo com assaja des de casa. No, és una de les brometes internes que hi ha en aquest grup i la veritat és que denota també el bon ambient. Per cert, s'ha comentat un parell d'aspectes així una mica tècnics i al principi de tot de com estan recuperant, deia Òscar Rubio, que funciona i molt el Normatec i el Game Ready. Són dues màquines. El Normatec el que fa és pressió i el Game Ready afegeix aquesta pressió a gel, fred. És una màquina que té un parell de fundes que van a les cames i són les imatges que segur que ja heu vist
moltíssimes
a les xarxes socials dels jugadors amb les cames posades dins d'aquestes fundes i al final el que fan és reactivar i augmentar la circulació de la sang. O sigui, no té més que això, en el cas de la Game Ready, amb l'afegit de tenir també gel, però vaja, o sigui, són un parell d'aparells per recuperar més ràpid la musculatura a les cames després de l'esforç físic.
El que vindria a ser com un bany de gel de tota la vida, però afegint-hi aquest punt tecnològic, vaja. L'altre dia vam escoltar Antoni Hidalgo, bé, l'altre dia ahir, de fet, escoltàvem Antoni Hidalgo en roda de premsa, però evidentment també va parlar el seu homòleg a la banqueta de la Cultural i Deportiva Leonesa, José Manuel Aira. Avui ha rescatat el Sergi Parc aquesta roda de premsa i hem rescatat, valgui la redundància, també un parell de fragments en els quals el tècnic de la Cultu parlava d'aquest partit contra el Sabadell d'entrada, per com afrontarien ells aquesta eliminatòria contra el Sabadell, sense complex d'inferioritat, però tampoc de superioritat.
No se puede perder el respeto ni la humildad nunca. Al final se trata de competir contra un rival que se va a preparar igual que tú, que tiene el mismo objetivo que tú, y a un partido, que cualquier detalle decide esos partidos. Nosotros creo que ese mensaje desde todos los estamentos del club, desde el primer día hasta el día de hoy, lo hemos entendido a la perfección. Humildad, trabajo y esfuerzo para afrontar cualquier eliminatoria ante cualquier rival que tengamos por delante. No somos superiores a nadie, pero tampoco inferiores.
Doncs, com deia Aira, igualtat d'entrada, la que veu en aquest partit, en aquest duel entre Sabadell i Cultu, Cultu i Sabadell. I també explicava en roda de premsa com veia el conjunt d'Antoni Hidalgo.
Un equipo que ya hemos visto que ha eliminado a todo un Atlético de Madrid B, un Atlético de Madrid B que venía con el objetivo de ascenso sí o sí, que llevaban aquí concentrados desde el sábado con un talento enorme en sus jugadores. Ha ido por delante en el marcador mucho tiempo con 1-0 y al final es un equipo que no encaja mucho, que es difícil hacerles gol y después con la pelota, con la propuesta de Antonio Hidalgo, que siempre ha sido un jugador que de fútbol asociativo y combinativo, con superioridad en esa primera línea, que hoy tenían tres por delante, un poco que hemos visto.
Bé, no descobrirem tampoc des d'aquí com juga el Centre d'Esport Sabadell, perquè ja ho sabem tots plegats, però les paraules d'aire, Sergi, Adri, d'un rival al qui segurament ha passat amb menys problemes, amb més solvència, aquesta primera ronda, 4-1 contra el Yeclano Deportivo, un dels cocos que queden, o que quedaven ahir al bombo, aquest bombo fictici, tot i que ja ho vam comentar, vam fer aquest debat de forma molt ràpida, segurament és pitjor trobar-se ara una Culto que ve amb la moral pels núvols, que no un Castellón, que no podria ser, o un Atlètic Balears, que sí que podria ser en aquest cas, que ve després de caure a la tanda de penals.
Jo no menys tindré el 4-1. De fet, l'Adri ha estat revisant tot el matí el partit de
les mans del cap,
d'aquest 4-1. No, insisteixo, no el menys tindré perquè al final tu quan guanyes amb aquesta contundència se t'ha de donar el valor que tens. Però sí que és cert que potser va ser el duel més desequilibrat, perquè així ho diu el marcador, però també pel que hem pogut veure en lo futbolístic, de tots els que s'han jugat fins al moment. Això parla molt bé de la Culto i parla no tan bé segurament del Deportivo Yeclano, per dir-ho així, el Yeclano Deportivo. Però dit això, en el sentit de que sento a Aire traient-se un punt de responsabilitat o de pressió a l'hora de repartir aquest punt de favoritisme que tant se'n parla en els dies previs i que segurament ningú no vol acceptar i ningú se'l vol carregar a les esquenes, que per mi és un punt de falsa modèstia. Deixa'm que ho digui així, i no vull ofendre ningú, Adri, ni Pau, però considero que veus el potencial que té a la Cultural i Deportiva Leonesa. No dic que el Sabadell estigui lluitant contra un gegant, però sí contra un equip que, per potencial, està un esglaonet per sobre, que no significa res a 90 minuts. Ho vam veure l'altre dia, contra un molt bon filial al que li tenia molt de respecte, i l'equip va ser capaç de sortir molt bé i de superar molt bé els pitjors moments, tret d'aquest accident final del minut 93. Tant de bo que el dijous també, però sobre el paper, jo crec que sí que apuntaria que la Culto és un punt superior al Centre d'Esport Sabadell i no passa res tampoc per dir-ho ni per reconèixer-ho.
Per xifres segurament sí, i per plantilla, per idea inicial a l'inici de temporada segurament també. Al final és un dels equips que estaven cridats a estar on es troba en aquest moment. En quant al partit que deies contra el Yeclano Deportivo, és que hi ha errades massa gruixudes per un playoff per part del conjunt murcià, el conjunt de Yecla, que regala un parell de gols, hi ha un penal una mica polèmic, però són gols que són et poden passar un cop a cada mes o cada dos mesos o cada temporada pràcticament, i al conjunt blaugrana li passen en mitja hora dues vegades, de regalar la pilota directament en una passada cap al porter, al punta i que faci el gol gairebé en safata. Pel que fa a Aire, jo tinc el dubte de com plantejarà el partit, perquè contra el Yeclano va ser segurament de tots els partits que he vist fins ara, evidentment no he vist tots els del playoff, però sí uns quants, el que menys futbol trenat va tenir de tots. És veritat que d'entrada el Yeclano tenia alguna baixa significativa. La Culto, tres jugadors dels habituals que no van jugar per sanció i que poden reaparèixer contra el Sabadell. I després que el joc del Yeclano era molt clar. Pilota a torre, que la baixés, i a partir d'aquí joc molt directe, etc. I no crec que la Cultural jugui de la mateixa manera contra el Yeclano, que va ser més protagonista, que no pas contra el Sabadell, que sí que la vol tenir molt, molt més. Si em deixeu fer el semàntic fàcil, caldrà veure si la Cultural juga per baix o si juga per l'aire, no? A aquest partit, a aquest joc.
Està ben buscat, està ben
trobat. Per cert, una curiositat.
Ràpida,
aire, sabeu d'on és?
De Ponferrada.
Correcte, entrenador de la Cultural Leonesa i és de Ponferrada. Amb experiència a l'estranger, a Croàcia, a Rudes, al Sochaux francès també, però sí, de Ponferrada entrenant a la Cultural Leonesa.
Doncs aquí queda la dada, és com si, no, ho vam viure aquí a Sabadell fa no gaire.
Sí, com si Miquel Olmo entrenés a Sabadell, no?
Correcte, sí.
Amb uns quants quilòmetres de distància, per això que aquí Ponferrada de Lleó tenen aquest punt de rivalitat, però
sí,
una rivalitat
sí,
llunyana, que s'han de fer quilòmetres per arribar-hi.
Teniu hora per dinar ara, no?
Això
sí,
mateix.
Sí, doncs sí. Ja hem deixat fixat la dada de que ens esperin sempre cap a l'últim torn. Que doncs no molestarem tampoc als molts turistes estrangers que corren per aquí, que són de dinar molt d'hora. Nosaltres mantenim l'horari habitual una miqueta més tard.
Doncs vinga, us allibero, va. Sergi Gacés, Adrián Arroyo, una abraçada, que vagi molt bé. Fins demà.
Una abraçada, adéu-siau.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I busquem ara més veus i més protagonistes a poc més de 48 hores de la segona eliminatòria de play-off del Centre d'Esports. Al Jazira ja hi havia una nombrosa representació a la llotja del nou mirador, amb el president Esteve Calzada, el director general Bruno Batlle, i un dels pocs consellers que per motius laborals s'ha hagut de quedar aquí és el company periodista i també conseller del club, com diem, Àxel Torres. Àxel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
No sé amb quines sensacions t'enganxem a 50 hores llargues d'aquest partit contra la Cultu.
Bé, content perquè seguim vius, no? Jo crec que tots estem contents. Va ser un partit amb unes sensacions de muntanya russa. Jo diria que molt difícil de seguir des d'un punt de vista de sistema nerviós, però estem vius i ens hem sobreposat a una situació molt difícil. El gol que et marquen al minut 95 normalment és un gol que et fa deprimir-te, que et fa rendir per sota del teu nivell. I l'equip es va refer molt bé, va guanyar la tanda de penals, fins i tot tenint una situació adversa a la tanda de penals. Per tant, jo crec que mentalment hem sortit reforçats d'aquest partit i, per tant, amb tota l'esperança.
Ho deia el president, potser havia canviat la sort, potser estava començant a canviar la sort, però també deia Esteve Calzada i incidia en aquest fet. Encara no s'ha fet res.
No, vaja, jo aprontava el play-off creient que teníem un 12,5% de possibilitats de pujar, que són les que matemàticament tens quan has de passar tres rondes, i ara doncs haurem ampliat a un 25, però un 25 segueix sent menys de la meitat, de fet és la meitat de la meitat, i per tant no dono per fet en absolut res, segueixo pensant que és molt difícil, veig el potencial dels rivals i encara crec que és més difícil, perquè la inversió d'espai era la Cultural Leonesa, és realment quelcom que no podem menys tenir, és a dir, estem parlant d'una facilitat per competir que ells tenen que realment els ajuda molt i bé, de totes maneres, jo crec molt en el nostre equip, crec molt en el nostre míster i més després de veure el que vam fer contra l'Atlètic de Madrid.
Una Cultu, Àxel, que aquest any ha tret el panorama ha tret el cap, millor dit, a l'escena nacional, al panorama nacional, per haver eliminat l'Atlético de Madrid a setzens de final de la Copa. Després, els penals només li van privar de carregar-se el València a vuitens. Gràcies a això, l'Àxel Torres té alguna referència d'aquesta Cultu?
Bé, vaig estar pendent dels partits, però tampoc els vaig analitzar el detall. És a dir, a més, el de l'Atlètic de Madrid recordo que em va enganxar a Monte Carlo perquè vaig anar a fer una entrevista a Robert Moreno en aquell moment i recordo que aquell dia estava allà. És a dir, no el vaig veure en viu. I el del València vaig estar seguint amb altres partits que jugaven el mateix dia. No, jo, tota aquesta qüestió de scouting de rivals, tenim gent superqualificada al club, que són els que se n'encarreguen i els que transmeten als jugadors, em consta que des d'ahir s'està fent molt intensament aquesta feina i òbviament sé del potencial de la Cultural, conec jugadors importants de la Cultural i aquests resultats de Copa doncs ens parlen de què és capaç aquest equip, no? Però nosaltres hem d'anar amb la mentalitat de sempre, crec que som un club que quan afrontem un play-off sempre pensem que tenim possibilitats i no ens espanta res, no? Tots els play-offs que hem jugat en els últims temps hem anat a competir en situacions adverses i hem competit bé. Per tant, amb aquesta mateixa idea anirem a jugar contra el Cultural.
Anem a posar també l'Àxel Torres en l'escala espai-temps. El maig del 2009, en aquest cas, on estava l'Àxel Torres?
A Lleó. Vaig anar a Lleó. Vaig anar al partit, vaig agafar un tren a la primera hora del matí i vaig fer Barcelona-Lleó amb tren. I vaig arribar una hora abans, això sí, ho recordo, el tren arribava una hora abans del partit a Lleó i bé, va anar tot en hora i vaig poder disfrutar de la victòria. Recordo molt alguna parada de Navas, recordo molt de Sergi Iglesias, recordo la celebració sopant a Lleó, no, que no vaig ni dormir-hi perquè vam agafar un tren nocturn després. I sí, és un partit que me'n recordo més a més de comentar just a la porta del vestidor amb Juvenal aquell dia al partit, que era jugador en aquell moment i bé, tant de bo repeteix el resultat.
I què va passar? Explica'ns ara el diumenge, en el partit contra l'Atlético de Madrid B.
No, el diumenge jo tenia feina i no em podia escapar de cap manera i vaig decidir que no volia ser el resultat, no volia viure el 50% el partit. Crec que play-off és una experiència única, és una experiència que vivim cada molt pocs anys i volia viure-la en plenitud. Per tant, em vaig aïllar, vaig apagar el telèfon, vaig avisar a tothom que no m'expliqués com anava el partit i quan vaig arribar a casa me'l vaig passar des del minut 1 en diferit. Vaig acabar de veure a 2:45 de la matinada però vaja, volia veure el sencer, volia veure com estàvem, volia viure-ho amb les sensacions del directe i sobretot el volia disfrutar, perquè no feia molts anys que no jugàvem un partit tan important i no volia estar fent una altra cosa i pendent de si havíem fet gol o no havíem fet gol i no estar ni per una cosa ni per l'altra.
I allò que se sol dir ara, ni un spoiler ni res de res?
Bé, hi va haver una persona amb qui no tinc massa relació, que no hi era quan vaig demanar que no em diguessin el resultat i que en una hora, que era l'hora en què va acabar la tanda de penals, em va fer una sèrie de gestos. Aleshores, de seguida, li vaig preguntar què dius i em va dir res, perquè li van dir no li diguis el resultat, no? Però t'he de dir que ho vaig interpretar com que segurament havia anat bé, perquè vaig pensar, home, no hi haurà ningú tan mala persona de posar-se'm a fer gestos per dir-me que acabeu de perdre, no? Crec que seria molt...
Lleig, molt de mala persona.
Molt lleig. Aleshores vaig veure el partit amb una certa sensació de tranquil·litat per aquesta qüestió, però també et diré que quan ens empaten el 95 i quan Camello està a punt de fer-nos el 1-2 a la pròrroga, que xuta sense porter gairebé, i quan fallem dos penals seguits als penals, en aquests tres moments vaig pensar, ostres, doncs igual això que em anava a dir aquell noi era una cosa que tenia a veure amb la feina en aquell moment, no? Que em volia ensenyar una dada o alguna cosa i que a l'última hora va pensar no és important, perquè en aquells tres moments ho vaig veure molt difícil i vaig pensar, doncs igual no ha anat bé com em pensava que havia anat.
Però va anar bé, per sort.
Va anar bé.
L'anècdota, eh?
Va anar bé.
I ja, per últim, Àxel, el de dijous què? També feina o...?
No. Dijous me'n vaig a Màlaga i espero quedar-m'hi fins dilluns, perquè sí, tinc feina el dilluns següent, però ara ja avui tinc un programa aquesta nit, és l'últim que tinc fins al dilluns següent, i per tant, doncs el segon partit hi podré ser i tant de bo també hi hagi tercer.
Doncs a gaudir de l'experiència també d'aquest playoff express en primera persona des de Màlaga. Àxel Torres, conseller del Centre d'Esports Sabadell, company periodista, gràcies per aquests minuts i per explicar-nos també aquesta anècdota.
Una abraçada, adeu-siau.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís d'avui dimarts 21 de juliol del 2020, us ho dèiem al principi també, aquesta eliminatòria entre la Culto i el Sabadell inevitablement ens aboca tots plegats molts records del playoff del 2009, en què l'equip que entrenava Ramon Moya es va acabar classificant, ja ho direm bé, al Reino de León i enfrontant-se precisament i posteriorment al Real Unión. Avui, però, hem tirat de maroteca, com vam fer amb el filial de l'Atlético i amb la veu de la nostra companya d'informatius Núria García, hem elaborat aquest informe repassant els enfrontaments previs entre tots dos equips.
Els precedents del Centre d'Esports Sabadell amb la Cultural i Deportiva Leonesa guarden molts paral·lelismes amb els de l'Atlético de Madrid B. Fa uns dies us explicàvem que el conjunt arlequinat havia guanyat la meitat dels seus partits contra el filial matalasser, 6 de 12. Doncs bé, contra la Cultu, el Sabadell també ha sortit vencedor en el 50% de precedents, 9 de 18 en aquest cas. La resta han estat 7 empats i, com amb l'Atlético B, només dues derrotes a domicili. La primera per 2-1 la temporada 1959-1960 i la segona un 3-1 en la jornada inaugural de la temporada 1974-1975. Precisament aquell any, tots dos equips acabarien a la cua de la classificació a segona divisió i no es retrobarien fins al play-off de 2009. Però tornem a aquests precedents de la fase regular de la Lliga, tots ells, com amb l'Atlético B, disputats a la categoria de plata entre el 1953 i el 1975. El balanç de gols a favor i en contra també és molt favorable al Centre d'Esports. Fins a 35 anotats en 18 precedents, gairebé 2 per partit, i només 16 rebuts, ni un de mitjana per enfrontament. L'antiga Creu Alta va viure dues grans golejades contra l'equip culturalista, el 6-1 de la temporada 1956-1957, amb doblets de Piquín, Vila i Lara, i 5 anys més tard, un 4-0 En total van passar 34 anys fins que Sabadell i Cultural no es van tornar a veure les cares. Va ser, com hem dit, a la primera eliminatòria del malaurat play-off d'Irun. Com a segon classificat del grup 1, precisament per darrere del Real Unión, l'equip que entrenava Álvaro Cervera va quedar aparellat amb els homes de Ramon Moya. En el partit d'anada disputat el 17 de maig de 2009 a la Nova Creu Alta, Raúl Prades va igualar només començar la segona part la diana inicial d'Ivan Mateo pels de Lleó, un 1-1 que, sobre el paper, beneficiava la Cultu. A la tornada disputava una setmana més tard, el 24 de maig, amb més de 8.000 espectadors presents al Reino de León. Tot i això, el Sabadell va fer salt a la banca. En els 62, només 5 minuts després d'haver ingressat al terreny de joc, Sergio Iglesias va picar una falta llunyana que ningú va arribar a pentinar i això va despistar el porter local, José Bermúdez. Després acabaria creuant en el camí dels de Ramon Moya l'Estadium Gal, Ortiz Blanco i aquell famós gol fantasma. A dia d'avui, però, aquell precedent entre el Sabadell i Cultural Leonesa seguirà sent l'últim fins aquest dijous a les 10 de la nit.
Heroi d'aquella eliminatòria, héroe d'aquella eliminatòria, Sergio Iglesias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decíamos una falta lejana, parece que Agustín peina el balón, no lo peina. ¿Sigues teniendo fresca esa jugada en tu cabeza?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Y ahora recordando de que por el destino se vuelven a enfrentar después una eliminatoria muy importante, ¿no? Para conseguir el ascenso a segunda división A. Pues ahora sí, sí me viene a la cabeza ese gol bueno que no hizo que pasáramos de eliminatoria.
Ha llovido ya, ¿eh? 11 años, una eliminatoria que seguramente llegaba con un punto de favoritismo la Cultu y más con ese 1-1 de la ida, un rival potente. No sé si desde fuera cómo se veía, cómo se vivían esas horas previas a la vuelta en el Reino de León.
Pues bueno, la verdad es que sabíamos que iba a ser una eliminatoria complicada, ¿no? Porque la Cultural Leonesa era un buen equipo, ¿no? Que quedó segundo ese año en su grupo y bueno, lo demostró en la Creu Alta, que hicieron un buen partido. Pero bueno, ese partido se quedó con el 1-1 y sabíamos de que teníamos que ir a por todo allí a Reino de León. Y la verdad es que bueno, fue un partido también bastante disputado y por pequeño detalle pues fueron los que marcaron la diferencia. En este caso, pues bueno, nosotros estuvimos muy bien defensivamente, aprovechamos nuestra ocasión que tuvimos y bueno, y en este caso pues una falta lejana que lancé yo ahí al punto de penalti, pues bueno, se envenenó y no la tocó ningún compañero y el bote pues le hizo un extraño a José Bermúdez y fue el gol de la victoria que nos hizo pasar de eliminatoria.
Al final 5 minutos, ¿eh? Llevaba a Sergio Iglesias en el terreno de juego.
Sí, bueno, la verdad es que salí la segunda parte y bueno, la verdad es que era encargado de tirar la falta, ¿no? Tanto yo como Juvenal, ¿no? Que está ahora ahí en el cuerpo técnico y bueno, somos especialistas en el balón parado y teníamos que tomar esa responsabilidad.
Luego vino lo que vino, aquella eliminatoria de Irún, que claro, mucha gente lo hemos dicho ahora, ¿no? Mucha gente se acuerda mucho de Irún y no se acuerda tanto de León por cómo fue aquel desenlace.
Pues sí, ¿no? Siempre se te queda ese sabor amargo, ¿no? De que la eliminatoria contra Real Unión también fue muy muy disputada, ¿no? En cuanto a los dos partidos que se jugó. Y bueno, en casa nos fuimos con el 1-0-1 perdiendo y bueno, y allí pues la verdad que hicimos un partido muy bueno y ese gol fantasma de Joel, que bueno, que todo el mundo se vieron en las imágenes que había traspasado lo que era la línea, ¿no? Si estuviera el VAR, pues ahora mismo cantaría gol y viéramos haber pasado a la última eliminatoria contra el Alcorcón, que era la definitiva.
Nos cogió una década antes de esta sí, introducción del VAR, que bueno, que ya lo vimos el otro día, que en el playoff todavía no está implementado, pero vaya. Sergio, ¿alguna cosa que recuerdes especialmente de aquella temporada que fue, vamos, una montaña rusa, ¿no? En invierno, o a principios de año, en ese caso de 2009, el míster estaba prácticamente fuera, luego se enlaza una racha espectacular de victorias, llega el playoff, fue una auténtica montaña rusa, no sé qué recuerdos tienes.
Sí, no, al final creo que el tema de esa temporada pues fue varios factores, ¿no? La verdad es que se hizo un equipo con la base del año anterior, que Ramón muy bien organizó, ¿no? Con la base de tercera, y bueno, repescó a algunos jugadores que él conocía con que le podía dar ese plus al equipo. Bueno, y la verdad es que ese año fue bastante bueno, ¿no? En cuanto a todo, pero bueno, ahí hubo momentos que el equipo no funcionó como se debía, pero después automáticamente se puso mano a la obra y conseguimos una serie de resultados positivos que al final nos dio esa posibilidad de jugar la fase clasificatoria, ¿no?, de ascenso, ¿no?, como cuarto.
Al final tú estuviste, Sergio, 2 años y medio aquí en Sabadell, la primera el año del descenso, luego te marchaste en invierno. Seguramente en tu etapa aquí en la Nova Creu Alta no hubo término medio, ¿no? O la cosa iba muy bien o la cosa iba muy mal.
La verdad que sí, ¿no? Yo en ese aspecto no encaucé una normalidad, ¿no?, en cuanto a los 2 años que estuve en el Sabadell, ¿no?, 2 años y medio, ¿no?, porque la verdad que pasé de todo, pero bueno, me quedo tanto con lo positivo como con lo negativo, porque bueno, al fin y al cabo me quedo con ese calor de la gente que siempre me reconocieron mi profesionalidad, ¿no?, y bueno, y también con esos grandes compañeros, a Ramón, pues con la buena relación que tuve con él, ¿no?, después del año del primer año, que fui el único que me quedé del descenso. Y nada, el fútbol tiene esto, el fútbol es todo una montaña rusa, y un año estás arriba, otro año estás abajo, y bueno, lo que siempre es cierto de que uno tiene que seguir su camino y tiene que ser profesional y donde esté, pues, dar lo máximo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, yo estoy súper orgulloso de mi paso por ese gran club, y ya te digo, le deseo lo mejor al Sabadell y espero de que consiga el ascenso a segunda, que se lo merece.
Hablando de caminos, hasta hace poquito en activo, Sergio, te hemos visto pasar por Gibraltar, por Castilla-La Mancha, por Galicia últimamente. ¿Por dónde podemos encontrar a Sergio Iglesias hoy en día?
Pues hoy en día, bueno, mi etapa terminó aquí por el destino, porque tenía pensado de volver a Cádiz, aquí a entrenar en la cantera del Cádiz, ¿no? Ya me han comentado ya para intentar volver, pero bueno, la vida no sabe lo que te depara, y terminé mi trayectoria aquí en Galicia, y bueno, y a día de hoy, bueno, estoy entrenando aquí en una cantera que abastece jugadores al Deportivo, al Lugo y a Celta de Vigo, y aparte, bueno, también estoy trabajando en una clínica y bueno, y la verdad que estoy contento y ya está, pero bueno, el tema de seguir entrenando, pues esa espinita siempre la voy a tener ahí, y el día de mañana quién sabe.
Y el jueves supongo que a seguir con mucho cariño, ¿no?, este partido entre la Cultu y el Sabadell.
Por supuesto, porque bueno, ha dado la casualidad de que muchos equipos en el que pasé mi trayectoria están jugando eliminatoria, como el Badajoz, el Castellón, el Yeclano, que cayó eliminado con la Cultural, y cómo no el Sabadell, ¿no?, que guardo muy buenos recuerdos de allí. Y a todos les deseo lo mejor, y bueno, yo en mi quiniela creo que tanto el Castellón como el Sabadell van a ascender, bueno. y espero que así sea. El Badajoz también lo va a tener complicado, y ojalá también pase, pero bueno, yo apuesto por esos dos equipos.
Lo firmamos con los ojos cerrados aquí el ascenso del Sabadell. Sergio Iglesias, exjugador del Central Sports, héroe de aquella eliminatoria del 2009 contra la Cultural Leonesa en el Reino de León. Gracias por dedicarnos también unos minutos a recordar ese precedente aquí en el Hotel Suisse. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros, y nada, y esperemos que el ansiado ascenso se haga esta semana.
Doncs amb les paraules del Sergio Iglesias no ens queda temps per més. Demà repassarem també, com diem, aquesta renúncia del masculí, del Club Natació Sabadell de voleibol a Superliga 2. Una abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so, també del Sergi Parc, que ha estat a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. El programa en uns minuts, com sempre, a les xarxes socials. Una abraçada i fins demà. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.